ara aquesta estoneta fins doncs el temps de la tertúlia us volem parlar una miqueta d'un material. Us volem parlar de l'Espart que tots coneixem aquí a Formentera, amb qui tots estem familiaritzats i que m'ho retrateu doncs, a èpoques concretes, pretèrites, un, en aquest cas, material que podríem dir-ne telúric aquí a Formentera, i en volem parlar doncs, perquè, en fi, tots sempre m'ho ha agradat portar un senalló doncs, fet a mà aquí a Formentera o tenir una bona senalla, i avui volem parlar amb dues persones que en saben fer, que saben fer-ne, que n'han après doncs en aquest cas quan eren una miqueta ja més grans, i en fi, sense més dilacions els saludem. Per una banda tenim en Rosita Ferrer, en Rosita Andreuet. Molt bon dia, Rosita.
Hola, bon dia, què tal?
Us ha d'acostar una miqueta més, atraqueu-vos una miqueta més, a veure. Bon dia.
Bon dia.
Ara, perfecte. I en Jaume Escandell, en fi, Jaume de Patrimoni, en Jaume Tècnic de Patrimoni, molt bon dia.
Bon dia.
En aquest cas, doncs, tenim dos edats diferents, dos sexes diferents, però que es van trobar, en aquest cas, en un curs, en un taller per aprendre a fer servir l'Espart, no?
Correcte, sí. De fet, va ser un curs que vàrem fer, organitzat des del Consell en el seu moment, i el mestre, en aquest cas, era en Vicent Mateu, que va ser, diguem, durant dos cursos, de dos tongades que fèrem, en el centre Gabriela, que era allà on fèiem tot el curs, ens ensenyava, diguem, el que és el maneig de l'Espart, cru, o sense picar, diguem, que és una de les dues modalitats, diguem, que s'utilitzava tradicionalment l'Espart. Uh-huh. I bé, vàrem aprendre molt, ens ho passàrem molt bé també, i tot, diguem, a base de com es fa la llata, primer aprendre a fer la llata, que ja té la seva complicació, i a vegades, quan té la llata feta, el que és donar forma per subjecte que una capi fent, siga senaia, siga senaió, siga el que sigui.
Mm-hmm. En aquest cas, en Vicent Verdera Joan, en Vicent Mateu, encara viu, un dels grans mestres doncs, en el maneig, en la manipulació de l'Espart, Antoni Mateu, son germà, doncs, també era un altre gran mestre en la matèria. Rosita, per què vos hi vareu apuntar, vos?
Pues perquè eren coses que jo m'agradaven molt, i vaig saber que es feia aquest curs, i també m'hi vaig apuntar, i també vaig aprendre a fer corda i de fer senalló després.
Ho havíeu vist a casa de petita treballar a l'Espart?
No.
No hi havia tradició a casa vostra?
No. A casa no havia vist a fer mai de senalló.
No fer-lo, però en qualsevol cas sí que heu menestet, heu hagut de menester objectes fets amb Espart, no?
Sí, però no els feien. Mm-hmm. Que la llata de fer senalló no havia vist mai a casa, no en sabien fer.
Mm-hmm. Vos vau treballar doncs, tota una vida de cambrera de pis, i quan us jubileu doncs, ja tinc una miqueta de temps, doncs vaig a fer el que tinc ganes de fer, no?
Sí, claro.
I des de llavors heu aturat?
No, em vaig fent alguns, entenc algun de fet, sí.
Quants senallons feu en l'any? Els feu només per encàrrec o si us ve de gust?
No, ara per encàrrec només n'hi fem molt pocs, els fas de gust.
De gust.
Perquè és una cosa que du molta de feina, es fer un senalló i si em demanes mòduls i apareixen una veritat, i això ja és una mica difícil, el senalló. Uh-huh. Però jo m'encanta i els fa, si només els tenc a casa. Uh-huh. M'entenc així una sèrie de fets.
Com una petita obra d'art, no?
Sí.
Jaume, tu sí que ho vas veure treballar a casa o tampoc?
Jo a casa tampoc. De fet, treballar amb Espart a casa no. Sí que objectes d'Espart sí que en teníem, molts d'ells fets d'aquest mestre que has anomenat, de germà d'en Vicent, que era Antoni Mateu, que mm-hmm. també era un gran esparter. Vull dir, a casa sí que sempre n'hi he vist. Vull dir, senaies, senaions, sembradores, vull dir, objectes d'Espart sempre n'hi he vist i n'hi ha hagut. Però no m'havia vist a treballar a obrar mai a casa.
Mm-hmm. A tu sempre t'ha agradat treballar amb ses mans?
Sí, de fet, vull dir, jo el meu primer contacte amb l'Espart, diguem-ho així, no va ser diguem, amb espart cru, com les escenaries que estem dient ara, sinó que va ser, diguem, justament començant a, quan vaig aprendre a fer espardanyes, que per fer les espardanyes, diguem, com se feien antigament aquí, tant les de lona com les de pita, la sola és d'espart, però clar, és espart picat, diguem, és el mateix vegetal, més que es pica, diguem, es matxaca, de manera que la fibra queda més flexible, més elàstica, i és més fàcil, diguem, de treballar. És un altre tipus de llata i amb una altra finalitat.
És que és un conglomerat que molt resistent, no?
Sí, 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 efectivament, vull dir, se fa servir per ses, ja dic, per ses soles, en su cas de ses espardanyes. Per tant, jo, la meva primera incursió, diguem, en feines d'aquest tipus, en activitats tradicionals d'aquest tipus, que tocàs en espart, va ser a través de ses espardanyes.
Que ets un autèntic esparter, vull dir, no, vull dir, amb no. Tot el respecte als que ho són de veritat, no? Com Vicent Mateu, Toni Mateu, però en fi, si sabeu fer espardenyes i senalles...
La qüestió amb tot aquest tema, vull dir, per poder-se dir un mestre com són en Vicent o com era seu germà Antoni, vull dir, és gent que sí que ho han fet des de petits, des de ben petits o des de ben jovens, i ho han fet durant tota la vida, vull dir, amb això un agafa un domini, diguem, de la tècnica i de saber-ho manejar i un coneixement, diguem, d'aquell material molt gros. Nosaltres, o pel menys jo en el meu cas, sí que la tècnica més o menys s'aprèn, però el que més ens falta avui en dia justament és el temps, i això va en contra, diguem, de mantenir, diguem, aquestes tradicions i aquests coneixements.
Mm-hmm. Quanta gent éreu en aquell curs de puntada?
Jo ara no t'ho sabria dir, però van arribar a ser, quizás, ser uns 10,
sí,
10 o 12.
10 o 11,
sí,
érem...
sí, una cosa així.
Tot gent nascuda a Formentera o nouvinguts, també?
També n'hi havia, hi havia sí. Una lota catalana.
Sí, hi havia algunes persones que, diguem, de nouvinguts, alguns també, no tothom va fer, diguem, tot el curs, alguns en feren només una part, vull dir, justant-se una mica les circumstàncies també de cadascú i tot, però... Però va ser un grup de gent interessant que varen, fins i tot, ja dic, no va ser només un curs, sinó que va ser dos no dos anys sencers, sinó dos tongades, diguem, al llarg de dos anys, i va haver gent que va repetir, vull dir, molts dels que feren el primer també continuaren llavors segon, la qual cosa, els coneixements que un té inicialment un els pot anar assentant, vull dir, com és el cas de na Rosita mateix, que si no record malament va venir en els dos, i llavors ella ho ha continuat, vull dir que això és la clau d'aquestes feines.
Sí, jo he anat continuant perquè si no, perquè la llata te surti ben feta, que es diu, ho has de practicar, és com tot. Si no ho practiques... no et surten tan bé, perquè dus molts de... una corda que és de 5 camades. N'hi ha de 7 i n'hi ha de 13.
Clar, i ara, jo com a no iniciat en la matèria, anem a fer una miqueta de glosari. Primer, la llata. Què és la llata?
La corda de Sanaeu.
No ens rigueu, que no m'he documentat.
La llata seria, en definitiva, diguem, el tipus de teixit que un fa en s'espart i que llavors serveix per anar enrotllant, diguem-ho així, amb espiral, per simplificar-ho molt, cosint-se en forma d'espiral i donant-li la forma de subjecte o de la peça que volen fer. Clar, llata n'hi ha de molts de tipus. Per exemple, quan dèiem en les espardanyes, tornant ara a l'espart picat, sol ser llata de 5 camades.
Què són camades? Expliqueu-m'ho.
Serien manats, diguem, de fibres.
I hem d'haver portat un manat d'espart a Sanaeu.
I na Rosita deia que n'hi ha de 5, de 8 i de 13.
No, de 5, de 7 i 13.
I la de 5, per exemple, per què es faria servir? Així més finet, entenc.
Sí, jo sa de 5 la conec a fer servir únicament per ses soles de ses espardanyes.
Us pregunten, per cert, què passa amb les soles d'espart quan plou i es mullen?
Primer, que s'aixopen molt ràpidament i l'humitat traspassa fàcilment en els peus.
Ah, per això només es porten en l'estiu, no?
A un temps les duien sempre.
També,
hi havia sistemes per intentar minimitzar això, que s'encritanaven, se'ls hi posava, diguem, quitrà, fet a partir de reina i tot això, de manera que impermeabilitzaven una mica la sola. Però així i tot, clar, és un material totalment permeable.
Per tant, amb 5 camades, amb llata de 5 camades, faríem soles d'espart, i amb llata de 13, què podem fer?
Es poden fer senallons,
senallons, senalles, no?
Sí, es poden fer moltes coses, perquè en que sigui de 5 camades... També jo he fet senallonets.
Sí que és veritat que des de la meva ignorància, quan veus una senalla, sí que pareix que és més gruixuda.
Claro, perquè es fan més fortes. Una senalla sempre s'intenta que la llata sigui més gorda, que sigui més forta.
Quan trigueu en fer un senalló, petitiu, Rosita?
Ui, és que jo penso que no m'hi he comptat mai, però... En una hora no fas un metro de llata. I per fer un senalló mitjancer, crec que se necessiten de 10 a 12 metros.
I quin és el procés? Quan un cop teniu, en fi, el metre de llata, després com s'ajunta tot?
Pues llavors has d'agafar... perquè et quedi bé també fer un cordeller d'espart. I a cosir, pues, intentes primer fer el mòdul de sol de senalló, i llavors li vas donant voltes, i el puges per amunt, i que cosiguent amb una agulla i cordeller d'espart, vas cosiguent i vas fent cordeller, perquè no pots fer cordeller tot d'una tirada. L'has d'anar fent a trossos, i quan l'estàs acabant tornes... a fer un tros de cordellí i vas cosiguent. I te queda que quasi no saps, si no n'has vist mai, no saps allò com està cosit. No saps, perquè la meva curiositat era que mirava senallons i no sabia com ho feien, que pareixien que era tot d'una peça. D'hasta que el vaig saber cosir.
Clar, el procés, diguem, de manera esquemàtica, diguem, és un sistema d'espiral.
Sí,
vull dir, imaginem-nos una senalla redona, per exemple, que seria quizás la més senzilla, vull dir, comença realment com un caragol, és a dir, el començament de la llata va doblant sobre si mateix i es va cosint una vora contra l'altra, però amb espiral. El que s'ha d'anar jugant, diguem, segons si es vol sol pla o sol redó, s'ha de tensar més, tensar menys, a l'hora d'unir una vora en l'altra amb aquest cordellí que ella diu. Però el sistema és amb espiral. En cas que sigui un senalló, diguem que és més allargat, en compte de començar talment en redós, deixa un tros, diguem, de llata recta, però llavors gira sobre ella mateixa i, diguem, i es va voltant aquesta peça. El sistema sempre és, diguem, és amb espiral, d'anar cosint un contrasalte, doblant, diguem, voltant el mateix inici de la llata.
I quan tens el sol de senalló, el gros que el vulguis, pues llavors de fer girar la llata, li has de donar la volta ja per fer senalló per amunt.
Clar, quan un toca l'espart o quan el veu, pensa, això, en fi, per treballar-ho potser no valen totes les mans. És poc agraït per les mans, fa no sé, durícies o fa mal...
No, duríssim no arriba a fer, però sí que hi ha molta diferència de treballar l'espart picat, com dèiem, per exemple, per fer una llata per uns sols despretenys, que és humil, diguem, és bo de treballar, es moll, a l'espart cru, com per fer, diguem, llata per una senalla o per un senalló, que és aquest de 13 camades que dèiem. Bé, se pot fer en tot perquè la tècnica és la mateixa, però normalment, diguem, és de 13, és per fer senalls, senalls. I clar, és l'espart cru, és a dir, no està picat. Per tant, la fibra és molt més rígida, no és tan flexible com l'altre, i a la vegada són més camades. Per tant, per aguantar, diguem, tot allò i fer-ho treballar, sí que requereix més força en les mans i més hàbit de no fer la força innecessària, també, perquè quan un comença, la tendència normal és a fer més força de la que realment necessites, en la qual cosa encara carregues més la musculatura a les mans. Llavors, a volta que un ja va agafant pràctica, un ja fa només la força que realment sí, és indispensable, és més... és més tècnica, diguem, d'anar posant els dits de manera que les camades quedin separades i saber com s'ha d'anar passant, que no de fer-hi molta força. Però sí que hi ha molta diferència de si l'espart és cru a espicat. Un és molt més agraït i més flexible, i l'altre és molt més rígid per treballar-lo.
Quan un comença, falten dits per aguantar l'espart.
Exacte.
Llavors falten dits.
Com es comença? On s'aconsegueix l'espart? On l'heu d'anar a comprar?
Jo el compro a la farinera.
La farinera, I ho compreu, doncs, per metres?
No, es compra manat, l'espart. Un metre d'espart, no sé com se compraria.
Es compra manats. Sí. D'acord, i el producte original, per acabar ser, doncs, en aquest cas, doncs, metres de llata, com n'hi deu abans, com es treballa? Com el passes, doncs, de lo que us endueu de la farinera, en aquest cas, la botiga, a un material per treballar-hi?
Bueno, llavors agafam des manat d'espart que veiem i començam a fer la llapa.
És com una bòbila, com un capdell de llana.
Seria, és dir, us heu d'imaginar, un manat d'espart, per fer un símil que ho entengueu més, és com un manat de joncs. Uh-huh. L'espart, de fet, té una forma semblant a un jonc, més uh-huh. primat i més resistent, uh-huh. molt primat. Per tant, és un manat, diguem, de tiges.
D'acord.
Un manat així. Clar, d'aquest manat, nosaltres, és a dir, anant agafant les tiges, anant agafant aquests esparts, diguem, els esparts, cada camada, el millor, depèn de lo que un vulgui fer la llata més gruixada o més prima, però el millor cada camada en pot dur 3, 4, 5 esparts, més o menys, mm. o més, si un vol fer una llata encara més grossa. Això multiplicau per 13, per tant, clar, vull dir, cada vegada que un van creuant per fer aquesta llata, ha d'anar afegint les parts, sempre.
Ha de saber matemàtiques per fer-les. En fi, escolteu, què diferencia el senalló de Formentera? Perquè un va per les botigues de souvenirs, o fins i tot súpers i tal, i veu doncs, que hi ha senallons, i la gent li agrada molt. És un element nostre de vestir que la gent en queda prendada, no? I la gent sempre en vol, i fins i tot els homes sempre van amb el senalló aquí a Formentera. Què el diferencia, el senalló fet aquí a Formentera, doncs, que els que venen de fora, doncs, per vendre? A turistes o gent d'aquí, eh?
A veure, aquí d'entrada, a vegades els senallons que un troba per vendre, diguem, a nivell comercial, un també en veu molts que no són d'espart, és a dir, en el mateix sistema de llata es pot treballar també en palma, un tipus de palma, que s'hi feien també capells. Sí. Això, per exemple, hi ha zones de Mallorca que hi tenen molta tradició, la zona, diguem, nord-est de Mallorca, la zona d'Artà i tot per allà, molta tradició en fer feina en palma. En la mateixa tècnica, però amb aquest material, també s'hi fan senallons. Llavors, allà és d'espart d'aquestos que venen, diguem, de fora, diguem, fets més industrials, clar, també són d'espart, però és un espart d'una qualitat pot ser més dolenta, no tan seleccionada, i amb una llata com a més fluixa, més feta, més ràpida, diguem. No són tan acurats i tan fets a consciència, diguem-ho així, com els que puguen fer un artesà, diguem, d'Eivissa o de Formentera, de Espiriús, perquè, vull dir, al final, vull dir, és una mateixa tècnica i un mateix ús que hi havia tant a Eivissa com a Formentera. I a moltes altres parts de la península, perquè hem de pensar que l'espart és un material que tradicionalment s'ha utilitzat moltíssim fins a l'arribada de materials plàstics, com avui en dia, que tot és de plàstic, però és que un temps, 70 anys endarrere, tot el que s'utilitzava en el camp, diguem, de senar, sembradores, quasi tot era d'espart, pràcticament.
Uh-huh. I, clar, parlaves, en aquest cas, de l'acabat del producte, de la qualitat, i estèticament hi ha alguna diferència? O hi ha, en fi, tota la fantasia que t'hi vulguis posar, doncs faràs un producte? O estèticament hi ha un element, diríem, propi de
l'espart? Sí, estètica també es coneix.
Sí?
Sí.
El senalló de Formentera, eh?
És que bé, és que es fa Formentera o és el que ve de fora, hi ha molta diferència. Sí.
Molt bé, molt bé. A quanta gent queda, deu quedar fent ara mateix amb senallons i senalles d'espart a Formentera?
Jo sense en Vicent Mateu.
Sí, és difícil de comptabilitzar perquè a vegades pot haver-hi gent que no ho faci públicament o que no s'ho sàpiga, però que conegui la tècnica, que potser que a seu o per seu ús en repari algun, o, vull dir, això segurament n'hi ha. Persones que fes en Llores, primer que penses, lògicament, és en Vicent Mateu, que és persona que s'ha dedicat tota la vida i que coneix bé, diguem, aquesta tècnica. Llavors hi ha altres casos, ja poden ser com una Rosita o com jo, que ho hem après ara i que anem fent, a lo millor, si tenim algun encàrrec o si volem fer alguna cosa, diguem, per nostre ús, per exemple, vull dir, jo n'he arribat a fer algun també de llavors, o forrar alguna garrafa, per exemple, també sí. Fer-li la llata per forrar una garrafa, vull dir, és que té tots aquests usos, aquestes variants, però sobretot per ús meu i per ús de casa.
Queden molt guapos les botelles, jo hi tinc botelles forrades, i són molt polides, i també, de fer un senyor, també vaig fer una barça.
Exacte.
Vaig fer una barça que té tapa. No s'ho diu?
Sí, exacte, una barça, sí, com un senyor, diguem, amb una tapadora.
Però té tapa, i també és preciosa.
Clar. Clar, aquí a Formentera s'ha intentat recuperar, doncs, segons... quines activitats antigues, per exemple, per posar un exemple que no és, en fi, que haurien de salvar moltes distàncies, però per exemple, doncs, tota la feina que està fent en aquest cas a l'escola de música en Xumeu, no? Les Aires, recuperant doncs, el coneixement i l'art i el saber tocar doncs, instruments tradicionals, o fins i tot també doncs, a vegades parlem doncs, dels mestres pareters i com hi ha gent doncs, de nova generació, fins i tot de gent no de Formentera doncs, que en sap fer, però en canvi amb l'Espart, creieu que és urgent fer un altre curs d'aquestos? Per veure si hi ha una nova fornada de gent que s'interessa?
Vull dir, sempre és positiu poder fer feina en aquest sentit, sobretot per intentar, diguem, perpetuar i transmetre aquests coneixements, que, diguem, tot això, definitivament, vull dir, tots aquests casos que has comentat tenen un nex en comú, els podem posar dins una mateixa categoria de patrimoni immaterial, realment, que són tots aquests sabres, aquests coneixements, diguem, que de generació en generació s'han anat transmetent. Clar, i com ja ho hem dit aquí, vull dir, el gran perill de molts d'aquests coneixements és que aquelles feines o aquelles activitats deixin de ser necessàries o deixin de ser imprescindibles, perquè en el moment que se deixen d'utilitzar és quan aquests coneixements, com que ja no són necessaris, es deixen de banda i s'acaben perdent si no es transmeten. Per tant, tot el que siguen cursos, diguem, trobades, per perpetuar, per posar en comú, diguem, aquests coneixements i aquestes tècniques, benvenguts són. Vull dir, a lo millor si no haguessin fet en el seu moment els curs amb en Vicent Mateu, pues, ni na Rosita ni jo m'ho hagués ocorrit esprovar-ho. Qui sap?
Claro. Rosita, ja per acabar, durant aquest confinament que hem hagut de passar, aquesta pandèmia, amb molt de temps, doncs, més temps a casa, no sé si us va canviar molt el vostre ritme de vida, però vau tenir més temps per dedicar a l'Espart?
Sí, però per una altra banda, pareixia que ni siquiera estava tan animat, perquè pareixia que no estava tan dins casa, però sí, he fet Espart. I altres coses que fèiem antigament, que també...
Ah, sí, com quines?
Brodar. També m'agrada molt. I brodat o brot. I inclús he sortit de Formentera per aprendre de fer coses.
Com quines?
Els brodats, ja t'ho dic, perquè es feien els festons dels faldellins que duien les dones que duien gonella. Aquí no hi ha ningú que em faci. I fora d'aquí, sí.
O sigui que...
I també els mocadors del cap. Aquí tampoc ningú en fa.
Molt bé, ara el proper dia la convidarem per parlar de brodar.
No, vam ser massa poc, jo, per parlar de brodar.
Oh, que però... estava una mica niga, la Rosita deia, com heu aconseguit el meu número de telèfon per convidar-me?
Aquests anys que també a la gent, si feia molt de vida, eren subrodat de Punt Canari, ja tampoc ningú en sap fer. Jo n'he fet ni fet, ja entenc que a casa que he treballat molt.
Ho viviu amb certa nostàlgia o tristesa que es vagin perdent, no? Que no,
hombre,
no quedi ningú.
Sí, perquè es feien coses molt guapes, també embrodats de Punt Canari, feien bruses, que jo també en tinc una, tot ho dic. I es feien manteleries de Punt Canari i es feien caminos de mesa per tenir damunt una taula, també, tot allò era preciós. I eren el que la gent s'hi anava fent la vida, antes de veris turisme. Era una ajuda que s'havia donat molt gros a Formentera. Els brodats aquests. I entonces ara no hi ha ningú vol sobre res, ni ningú sap què és. A cursos així, claro que s'havien de fer. No és que avui en dia ningú hi hagi de viure damunt d'això, que ja ho sabem. És perquè no es perdin tantes coses de fer les coses. Que es anessin conservant, que hi hagués algú que sapigués fer això. Sí.
Molt bé, gràcies als dos, a Rosita Enrabet, Rosita Ferrer i Jaume Escandell per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, gràcies.